Recorrent el Penedès i el Garraf, es gaudeix en parts iguals de la costa i d'un interior caracteritzat pel conreu de la vinya. Ho vols visitar?
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.
Elles van amb camper.
Aquest viatge pel Penedès comença al Vendrell. La capital de la comarca del Baix Penedès s'estén per la plana interior, inclou les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs. L'església parroquial de Sant Salvador és un edifici neoclàssic. En aquesta població trobem l'edifici cultural del Museu Déu i la Casa Museu d'Àngel Guimerà. També podem passar per Vilafranca del Penedès, d'on no es pot entendre aquesta Vilafranca sense la important indústria vinícola de la zona. Del conjunt monumental cal anomenar l'Església Basílica de Santa Maria. Al costat hi ha el Palau del Fraret i al davant el Monument als Castellers. Davant el temple, l'antic Palau Reial, que actualment és el Museu de Vilafranca i el Museu del Vi. La capella de Sant Pelegrí està adossada al Palau i la dels Dolors al costat de l'anterior. Aquest és un recorregut que gira al voltant de la plaça de Santa Maria, al convent de Sant Francesc, a la Rambla i a l'església de Sant Joan a la plaça del mateix nom també es poden visitar. D'aquesta població no podem deixar de destacar la seva festa major, la Festa Major de Vilafranca. Una altra població que podem visitar és Sant Sadurní d'Anoia. Un gran nombre d'elaboradores de cava es troben en aquesta població. La visita passa per alguna de les caves. La majoria accepten visites, sobretot les més populars. Moltes, a més de mostrar el procés d'elaboració del cava, també tenen un interès arquitectònic. Destaquem les caves Codorniu o Freixenet per típiques i tòpiques. I finalment, també proposem Olèrdola. Val la pena fer una visita al recinte emmurallat. El municipi està dividit en quatre nuclis, la Moja, Sant Pere de Molanta i Vila de Llops, comunicats per una carretera local. Passant per Sant Miquel d'Olèrdola, trobem un trencall que s'enlaira fins al turó de Sant Miquel d'Olèrdola, on hi ha un conjunt arqueològic. Cal destacar-ne les muralles romanes, l'església de Sant Miquel, les restes del castell i les del recinte emmurallat. Es pot visitar també el seu museu monogràfic. Però per tot això, hem decidit parlar amb Núria Sala, directora de Penedès Turisme, qui ens ho explicarà molt millor. Bon dia!
Bon dia!
El Penedès, una zona de bosc, de vinya, de platja. Què hem de visitar d'aquesta zona?
Ai, difícil pregunta aquesta, eh? Perquè realment, com dius, el Penedès té una mica de tot en un territori relativament petit. Però bé, si pensem ara una mica doncs, en aquesta temporada d'hivern, jo recomanaria fer no turisme i, sens dubte, descobrir la ruta del vi del Penedès.
Perquè aquesta part de les vinyes és una part també molt important vostra.
Sí, i tant. Vull dir, el paisatge d'aquí del territori, el paisatge del Penedès, té una identitat molt, molt forta vinculada doncs, en aquest paisatge vitivinícola, no? Les vinyes ens acompanyen en tot moment i veure-les en les diferents estacions de l'any, fins i tot a l'hivern, doncs, també té la seva curiositat i el seu encant. No? És un paisatge molt canviant, que et sorprèn en cada temporada i aquest moment més recollit, doncs pot ser molt interessant, igual com ho és doncs una època de primavera, per exemple, on les vinyes esclaten i els verds ens acompanyen en tot moment i ens donen aquella energia a les portes de l'estiu, no? És un territori molt divers en aquest sentit i molt agraït perquè et va oferint aquestes postals i et permet gaudir de l'enoturisme també amb diferents experiències al llarg de l'any, que pots anar complementant i pots anar descobrint.
Fins i tot s'ha creat la ruta del vi.
Sí, la ruta del vi del Penedès és una ruta del vi doncs, que neix ja fa molts anys, l'any 2001 es va crear aquesta ruta del vi. Portem temps treballant a l'enoturisme i el que ofereix és una xarxa, és un grup d'empreses i d'agents turístics que treballen per l'enoturisme aquí al territori i et permeten, doncs, com a visitant, donar-te tots aquells ingredients per gaudir d'una bona experiència. És a dir, a la ruta del vi trobaràs cellers visitables on fer enoturisme, però també trobaràs restaurants on anar a dinar, allotjaments rurals i hotels on passar la nit i gaudir de l'estada, o activitats totalment complementàries de serveis turístics, des de guies fins a rutes en bici, o tot allò que et complementi aquella experiència.
Uh-huh. Ens podries fer una pinzellada d'alguns dels cellers que es poden visitar?
Doncs mira, és una pregunta un xic difícil, perquè us explico. Aquí al Penedès, només dintre de la ruta del vi, hi han 75 cellers visitables. Va? O sigui que això ens dona doncs, una varietat d'oferta molt gran. Sí que potser dir-vos doncs, de que aquesta amplitud d'oferta també ens ajuda a que quan algú vol venir a visitar el territori, no?, i voleu descobrir l'enoturisme, tens moltes opcions per triar, fins i tot per cobrir allò que tu vols fer realment, si et ve més de gust una visita a un celler on l'activitat a les vinyes tingui un pes important, o prefereixes anar a un celler on el tast sigui al centre de l'experiència. És a dir, et permet tota aquesta varietat. Llavors, nosaltres el que fem per posar una miqueta més fàcil en el visitant és, a través de la pàgina web de penedesturisme.cat, treballar bé doncs, aquesta segmentació, per tant, que algú, quan vulgui venir a visitar el Penedès, pugui triar tant per allò que vol fer com també amb qui ve, que és important, no? Amb qui vol compartir aquesta experiència.
Proposem aquesta pàgina web també que la visitin per poder triar la seva experiència que els vingui més de gust. Segurament relacionat amb aquest tema i també amb tota aquesta varietat de la que parlàvem, teniu un grup de persones que els dieu els invisibles.
Sí, mira, els invisibles al final ho som una mica tots, perquè això va ser arrel de la pandèmia, vam llançar una campanya, val, on posàvem en valor aquestes persones doncs, que treballen en el territori, que treballen dia a dia per tal de que aquest turista i aquest visitant o el resident, quan vol gaudir d'una experiència turística, pugui disfrutar-la plenament, però sobretot, és a dir, que els tingui present, és a dir, és aquest concepte de compte amb nosaltres, no? Aquelles persones que estan sempre treballant perquè la visita sigui excel·lent, doncs posar-les en el centre d'atenció, perquè al final són els que ens permeten arribar a això, no? I bé, va ser un projecte molt bonic que vam poder treballar i seguim treballant amb aquesta xarxa d'agents turístics del territori i ens permet doncs, això, personalitzar i posar en valor doncs, aquesta cuina, aquest treball més delicat que té l'atenció turística també.
Mm-hmm. Hem parlat d'aquests agents, hem parlat també, com dèiem, ens hem especificat amb les vinyes, amb la gastronomia, però també teniu un patrimoni important, o per les persones que els agrada més el senderisme, també trobem aquesta part, o la que comentaves, de rutes en bicicleta, que ens aporta un turisme més esportiu.
Sí, correcte. Mira, el Penedès és una zona que és com molt amable per anar en bicicleta, per exemple, no? Perquè té tota la zona de la plana on hi ha una concentració molt gran de vinyes, on és molt agradable doncs, rodar doncs, per aquests camins que van comunicant pobles i atractius turístics, no? Això és molt agradable. Tenim el Penedès 360, que és una ruta circular també que es pot fer amb diferents modalitats de bicicleta, val? I això ens permet molt de joc. Després, aquell que vulgui ser una mica més esportista, més competitiu i potser no tant aquest concepte slow i tranquil de la bicicleta, doncs tens tota la zona, tant del nord del Penedès com també la que se'n va cap a la zona de la costa, on hi ha com més desnivells i allà doncs, també pots gaudir d'un altre estil de viure la bicicleta, no? És a dir, en bici el Penedès és còmode, és agradable, hi ha molts camins i, per tant, doncs, és una destinació també interessant per descobrir dalt de la bici. A més, com que aquest territori vitivinícola també ha fet doncs, que aquests camins i caminets que vagin unint diferents parcel·les i municipis es van com entrellaçant entre tot el territori, és molt fàcil que pedalant passis pel costat d'un castell, passis pel costat d'un nucli amb un cert interès, no puguis fer una aturadeta doncs, en un mirador... T'ho posa com molt fàcil per anar-t'ho trobant tot una mica.
Ara que ens parlaves de més alçada, quins cims destacables trobem?
Bueno, mira, aquí nosaltres hi ha diferents opcions, però, per exemple, aquí en el territori jo aconsellaria seguir el Set Cims. El Set Cims és un esdeveniment que té lloc aquí en el Penedès i que és una no és una cursa ben bé, però sí que és un esdeveniment que passa per tots aquests set cims més importants de la destinació del Penedès. N'hi han diferents, val? I podríem destacar-ne alguns, però no sé, des del Puig Castellà podríem anar a les Agulles o al Montagut. Hi han diferents cims i penso que és molt interessant de si algú té ganes doncs, de descobrir-los o de fer-los, poder seguir també la referència dels set cims perquè ja surten tots referenciats i són els més destacats d'aquí del territori.
Una altra manera d'anar de poble en poble també és amb la camper. També oferiu oferta per a aquesta manera de viatjar?
Sí, mira, vam desenvolupar des del Consorci de Promoció Turística un projecte de la mà amb els ajuntaments d'aquí del territori per definir doncs, una xarxa d'àrees d'estacionament per a autocaravanes o campers. Val? Va ser un projecte molt, molt bonic, un projecte que està viu, que avui recull doncs, 12 àrees en 12 municipis diferents del territori. En el web que comentàvem abans també surten referenciades totes aquests espais i el que volíem era obrir-nos i acollir doncs, amb aquest visitant que es mou amb camper, que es mou amb autocaravana, que també té un gran interès per descobrir territoris com el nostre i, per tant, doncs, oferir i acollir-los de la millor manera que podíem, no? Doncs ens va semblar molt interessant. De fet, és un... RV Penedès, Sides and Vineyards, és la proposta que nosaltres treballem i les valoracions estan sent sempre molt positives perquè hi ha una afluència constant de visitants. Són àrees petitones, no són àrees molt grans, però sempre hi ha un degoteig i un constant de visitants que ens permet també doncs donar a conèixer i apropar-los a aquesta oferta més local d'aquests pobles on es troben aquestes àrees, d'aquest comerç de proximitat i fins i tot de cellers que també poden oferir servei de pernoctació per campers i per autocaravanes.
T'haig de preguntar, quin és el lloc on ens hem de fer el selfie?
Vale, el lloc on us heu de fer el selfie jo diria al Miravinya de la Cadira. El Miravinya de la Cadira és una cadira gegant que està dalt d'un turó, pertany al municipi, al terme municipal de Torrelavit, val? I està bueno, entremig d'uns camins que es poden anar a fer a peu i que pots arribar-hi doncs, tranquil·lament caminant. Dalt d'un turó hi ha una cadira gegant i en aquesta cadira gegant penso que és un lloc xulo per fer-se un bon selfie.
Penso que tenim molta informació per venir a passar uns bons dies a la zona del Penedès. Ens queda alguna cosa per visitar?
Bé, a veure, jo... mira, i de vegades una mica jo sempre dic que quan anem de vacances o quan volem anar a visitar un lloc, aquesta part d'improvisació, és a dir, aquest anar descobrint sense saber ben bé el que busques, però viure una mica el Penedès, és a dir, els hàbits de... Doncs, potser un dia te'n vas a un mercat, després fas una passejada, pots fer un beure en una terrassa, pots... No? Aquest tipus de coses, aquest, el gaudir de l'estil de vida del Penedès, és el que complementaria perfecte amb tot el que hem estat parlant, val? I que realment el Penedès, doncs això, és un territori molt proper, de fàcil accés, de fàcil mobilitat, i que tenim moltes ganes de que ens conegueu i que gaudiu d'aquest territori, no? Dels seus pobles, de les seves ciutats i sobretot doncs, de tot el que envolta aquest enoturisme i aquesta oferta cultural.
Doncs ens veiem en el Penedès. Moltes gràcies, Núria Sala.
I tant que sí, doncs encantats de rebre-us. Aquí us esperem.
S'està fent una pinya on gent d'arreu somia amb tocar el cel, i amb uns patins ens driblem una vinya, de ben petits dibuixem un estel. L'hivern és llarg, l'estiu passa de pressa, i quan sortim sempre se'ns fa molt tard. Passem mig any preparant la disfressa amb la que ens acabem banyant al mar. Marxem, tornem al Penedès, quan més lluny soc de casa t'enyoro. Festa sense diables, ballant sota el foc, on els timbals es tornen més amables, i Pau Casals va col·locar-nos al món. A mig camí, entre l'amor i l'odi, quan et tinc lluny et sento més a prop. A la distància tu pots enamorar-me, i per això avui t'he escrit uns versots. Marxem, tornem al Penedès, quan més lluny soc de casa t'enyoro.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
Pel seu litoral, pel seu patrimoni, per la gastronomia, per la quantitat de museus que hi trobem, avui visitem Vilanova i la Geltrú. Parlem amb Carles Garcia, cap de Servei de Projecció de la ciutat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs una de les coses que podem destacar de Vilanova són les seves platges.
Sí, i tant. Les platges de Vilanova són unes platges molt interessants, sobretot per les famílies. Són unes platges amb moltíssima sorra i, a més, quan entres a l'aigua pots caminar bastant, que l'aigua t'arriba pràcticament fins una mica més amunt dels genolls i has d'anar molt endavant perquè sigui fons de veritat, eh? És molt diferent de les platges de la Costa Brava, perquè ens entenguem. És una platja amb una gran superfície continental i, a més, com que tenim port a Vilanova, fa que que la sorra s'acumuli tant si hi ha llevantades com si hi ha ponentades. Vingui el vent d'on vingui, sempre la sorra acaba venint a Vilanova. Per tant, les nostres platges són grans i, a més, tenen tendència cada vegada a ser més grans.
Doncs, com ens comentes, aquestes platges van lligades a la tradició pesquera.
Sí, tant. Vilanova és una de les llotges més importants de Catalunya. Si no m'equivoco, és la primera en captures i la segona amb capacitat econòmica després de la de Sant Carles de la Ràpita, que jo diria que és la més potent econòmicament, però en captures jo diria que nosaltres som superiors. I això fa que encara hi hagi molts pescadors a Vilanova. Si no m'equivoco, hi ha més de 80 embarcacions, és un port important i pràcticament es fan servir totes les arts de pesca existents. És una llotja molt rica que funciona pràcticament tot el dia, tant en subhasta de matí com en subhasta de migdia, i la veritat és que funciona molt bé. Això també fa que la nostra gastronomia sigui molt important i molt relacionada amb el món de la llotja de peix de casa nostra, no?
Mm-hmm. Doncs parlant de la gastronomia, podem dir que ve basada en el peix?
Sí, està molt relacionada amb el peix, per descomptat. Hi ha un enorme llistat de plats de ranxos mariners, de plats que preparaven els pescadors i que a poc a poc els hem anat recuperant, i molts dels restaurants que hi ha al front marítim ja els han incorporat dins la seva carta. Per tant, podem menjar aquest peix més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, però també hi ha cuina moderna, cuina de fusió, cuina força interessant al voltant del peix i del peix que es consumeix a la llotja. A més, com que hi ha tanta varietat de peix que es pesca a Vilanova i la Geltrú, el que fa és que tota aquesta riquesa gastronòmica sigui absolutament diversa, variada i rica. Que això és molt important i nosaltres estem molt orgullosos. I creiem també que el públic que ens visita és un dels aspectes de la ciutat que valora més.
Segur que sí, el bull de tonyina, l'all cremat, l'espineta...
Clar, el bull de tonyina és un plat difícil, eh? És un plat que pràcticament només es pot menjar a l'hivern. Molt pocs restaurants el fan, però sí que encara, per exemple, el bar del mercat del centre el fa. Crec que, si no m'equivoco, els divendres i els dissabtes es pot menjar bull de tonyina, que és un plat, gairebé és un mar i muntanya, perquè hi ha la tripa de la tonyina, que és aquest bull de tonyina, però també s'hi afegeixen mongetes, s'hi afegeixen cargols, s'hi afegeix una salsa molt, molt, molt potent, s'hi afegeix patata... Tot això fa que sigui un plat molt fort, molt potent, molt calòric, que és un plat, jo diria que d'esmorzar, d'allò d'esmorzar de potent, i que no agrada a tothom, perquè menjar tripa de tonyina és una cosa que o t'agrada o no t'agrada. O estàs... No és un plat de grisos, per dir-ho d'una manera. O estàs a favor o estàs en contra del bull de tonyina. Però la gent que ens agrada el bull de tonyina, veritablement, és un plat, sincerament, molt recomanable i que nosaltres n'estem profundament enamorats. Després tenim tot tipus de talls cremats, pistonats, arrossejats, l'espineta, tenim alls i pebres... Hi ha una gran diversitat, la gibre allà de mateix... Hi ha molta riquesa i la veritat és que és tan extensa el receptari vilanoví, per dir-ho d'alguna manera, que es fa difícil que tot es pugui portar als restaurants. Segurament no tot ho trobareu als restaurants, però sí que, per exemple, al nostre web de Vilanova Turisme hi ha un apartat dedicat a la gastronomia que hem recuperat moltes d'aquestes receptes i que les podeu mirar i les podeu fer servir a casa, que està també molt bé poder cuinar a casa amb bon peix de Vilanova.
Mm-hmm. Doncs si no ens agrada aquest bull de tonyina, tenim múltiples opcions per provar. Això sí, que la gastronomia de Vilanova s'ha de conèixer. Tot això també ho podem lligar amb el nucli antic, que també té un patrimoni interessant.
Sí, no només del nucli antic, tenim la part de la Geltrú, per dir-ho d'una manera, que és el barri medieval que tenim a la ciutat, on hi ha un castell i una església. En aquests moments el castell és seu de l'Arxiu Comarcal de la Comarca del Garraf i té aquesta funció. I és força interessant, no? Però després també tenim molt de patrimoni a la part de Vilanova, a la part del centre i a la part antiga, amb edificis del segle XIX que són francament interessants i que són herència una mica dels indianos que va tenir Vilanova, que en va tenir forces de famílies que van fer fortuna a les Amèriques i que després, tot sigui dit, van acabar perdent aquesta fortuna fent les obres del ferrocarril entre Vilanova i Barcelona, que, com sabeu, han de traspassar les costes, el massís del Garraf, i que va ser una obra absolutament gegantina que ens ha servit per la posteritat, perquè, veritablement, la gent que va fer la primera inversió a finals del segle XIX no els hi va sortir gens a compte i la majoria es van anar arruïnant. No? Però sí, té patrimonialment Vilanova és molt potent. I a nivell de museus també tenim propostes força interessants. Uh-huh. Segurament destaquem el Museu del Ferrocarril, que és el més visitat de la ciutat, és el Museu Nacional del Ferrocarril de Catalunya, i que té una quantitat de locomotores i d'estris relacionats amb el món del ferrocarril que no podreu trobar en cap altre lloc del país. A més, és un museu molt a l'aire lliure on es pot tocar aquestes locomotores antigues i tots aquests elements relacionats amb el món del tren que està precisament aquest Museu del Ferrocarril, al vell mig dels antics tallers de la Renfe. No? Després tenim el Museu Víctor Balaguer, que segurament és un dels museus romàntics més bonics del país, sens dubte, és un lloc a visitar, i a més que té dins alberga una col·lecció del Prado, del Museu del Prado, que és també molt potent. Després tenim el Museu del Far, amb el Museu del Mar i el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués, tenim la Torre Blava, tenim la Casa Papiol, també un altre element, una casa que podem visitar i que podem veure com vivien exactament en aquella casa al llarg dels segles XVIII i XIX, I tenim la Masia Cabanyes, que també és una masia on clàssica també del segle XIX que es pot visitar i que és un indret francament molt interessant. Patrimonialment Vilanova és molt rica, no te l'acabes ni en un dia, ni en dos, ni en tres, perquè hi ha elements que cal visitar amb calma i amb tranquil·litat.
Vilanova té aquesta cosa que sorprèn perquè patrimonialment té molta cosa a destacar. També tenim aquest litoral, també per part de gastronomia són temes molt destacables, però segurament un altre tema a més a destacar és el calendari festiu, els festivals, fires, festes majors, fires musicals...
Sí, aquí és on no acabar, Aquests dies mateix estem celebrant les festes de Sant Antoni, que és la festa major petita de la ciutat. D'aquí dos dies, si tot va bé, celebrarem el Carnaval, després vindran fires, vindran els festivals com el Festival Vida, com el Tinglado, com la Festa Major, com la Fira de Novembre, com els mercats de Nadal, i en deixo 30.000 coses, perquè el calendari és molt extens. Pràcticament tots els caps de setmana hi ha moltes activitats a la ciutat. El tema de l'activitat és una ciutat que viu durant tot l'any, és igual l'època que sigui. La veritat és que és una ciutat que està oberta tot l'any i que funciona molt bé i que és absolutament vital, i a més que li agrada rebre visitants i que s'ho passin bé nosaltres, no? Jo diria que som molt hospitalaris i molt inclusius, per dir-ho d'alguna manera, no? Ens agrada fer partícips de la gent una mica de les nostres tradicions, de les nostres festes, dels nostres costums. I crec que és una ciutat interessant de descobrir, perquè generalment no està mentalment als plans de la majoria de gent, però la veritat és que quan una persona descobreix Vilanova, repeteix. És inevitable. Bé, no pot venir només una vegada.
Ho has descrit molt bé, és un no parar.
Sí, és un no parar. La veritat és que és aquesta, és un no parar. Però és un no parar, vinguis el mes de l'any que vinguis. No cal que vinguis, diguéssim, el juny, juliol, agost, que t'ho passaràs molt bé, també. Però si vens el setembre, si vens l'octubre, si vens el novembre, si vens el gener, tindràs coses a fer. I tindràs coses a menjar segurament diferents d'altres temporades, no? I tindràs coses a veure que són diferents també d'altres temporades. I podràs seguir passejant per la platja, perquè tenim un microclima. Tothom diu que té microclima, però la veritat és que nosaltres el tenim, I tenim un microclima molt especial, que tenim gent que ve a fer, per exemple, piragua el mes de desembre o el mes de gener, o que venen a fer senderisme pel camí de la Ronda, o pujant cap al parc natural del Foix, o cap al parc natural del Garraf, que estem envoltats de parc natural. És a dir, sempre podràs trobar alguna activitat divertida, i sempre ets a temps de llogar un barco o un vaixell i sortir a navegar a vela amb total tranquil·litat, no?
Destacant aquestes parts que acabes d'anomenar, els parcs naturals, la part de senderisme o fins i tot de cicloturisme, també tenim bones propostes per fer.
Sí. Doncs amb el tema de cicloturisme hi ha unes propostes molt interessants, molt tancades, molt ben delimitades i molt interessants per la gent que practica el cicloturisme. Si entreu dins el web de Vilanova Turisme, en el cafè veureu que hi ha un apartat dedicat precisament el cicloturisme, on us podeu baixar a través de PDFs uns planells molt, molt precisos de diferents circuits que es poden fer, de diferents dificultats, de diferents llargades, i que passen, evidentment, molts passen pel parc natural del Garraf, pel parc natural del Foix i fins i tot fins al parc natural de Tolèrdola, que són tres parcs que estan duts des de la Diputació de Barcelona i que són molt diferents els parcs naturals que segurament puguis veure a la resta del país, perquè són uns parcs naturals molt del litoral del Garraf, que no és excessivament boscós, però sí que hi ha molta matoll, sí que hi ha molta pedregar, per dir-ho d'una manera. És un parc natural, jo diria que bastant, bastant sec, però amb una fauna molt, molt interessant, i que es pot fer a peu, es pot fer amb bicicleta amb total tranquil·litat, i ho crec que gaudint d'un paisatge absolutament diferent. Jo crec que els amants de per exemple, la xarxa social d'Instagram gaudirien d'aquest tipus de passejos, ja sigui a peu o en bicicleta, perquè, sincerament, el paisatge és fabulós en alguns moments.
Aquesta és una de les preguntes. On ens hem de fer el selfie a Vilanova?
El selfie a Vilanova, a tot arreu. El selfie a Vilanova te'l pots fer davant de la Pacifae, que és una estàtua que tenim enmig del mar i que s'hi arriba a través d'una franja de platja i que és molt fotografiada, però també te la pots fer a la plaça de la Vila, pots pujar també a la Talaia, que és la muntanya més alta que tenim a Vilanova, que des d'on es divisa pràcticament tota la costa del Garraf, i que és un lloc fantàstic. Tu pots fer davant del portal del, del Museu Balaguer, davant d'una locomotora al Museu del Ferrocarril, te la pots fer a la Rambla, per descomptat, que tenim una Rambla fantàstica i que està sempre està plena de gent qualsevol dia de l'any. Encara que sigui entre setmana, sempre trobareu molta vida a la Rambla principal i a la Rambla de Pau de Vilanova. I jo crec que a la Geltrú mateix, per descomptat, i hi ha tants racons i tants llocs que són interessants per fer-se un selfie o per fer-se una foto de grup, que quan vingueu a Vilanova ho veureu claríssim, que s'han de fer moltes fotografies i que a tot arreu quedareu bé.
Si ens volem acostar amb autocaravana, disposem a la zona d'alguna àrea d'estacionament?
No. No disposem d'àrea d'estacionament. Dissortadament, aquest capítol encara no el tenim, massa ben tancat, i generalment derivem les autocaravanes, si volen estacionar a algun lloc, als càmpings existents a la ciutat, que són, que són bons i potents i que ja estan acostumats a atendre autocaravanes de manera adequada i fantàstica, amb molt bons serveis.
Doncs una altra proposta definit. Moltes gràcies, Carles García, per acostar-nos Vilanova i la Geltrú una miqueta més.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició, com vulgueu.
I direcció Calafell i a descobrir el seu patrimoni. Per això parlem amb Manel Gómez, tècnic auxiliar de dinamització patrimonial. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs primer de tot, coneixeu-vos una miqueta. Qui sou Calafell Històric?
Bé, Calafell Històric és una mica la marca amb la que promocionem el patrimoni històric de Calafell. Som part de l'Ajuntament de Calafell, del Departament de Patrimoni, però bé, com tenim diversos indrets, un interès patrimonial, doncs bé, ens podeu trobar sempre sobre la marca Calafell Històric.
Podem parlar de la Ciutadella Ibèrica, del Parc Arqueològic, del Museu...
Exacte. Poder, una mica englobem tot el que es pot visitar d'interès patrimonial, des de la Ciutadella Ibèrica fins al Castell de la Santa Creu, al Museu de la Casa Barral, i bé, tot el patrimoni que gestionem des de l'Ajuntament de Calafell, que sigui de titularitat pública.
Doncs què et sembla si, si coneixem una miqueta, per exemple, la Ciutadella Ibèrica?
Sí, la Ciutadella Ibèrica és potser la joia de la corona del patrimoni de Calafell, en el sentit que és un jaciment únic, no? A la, no només a Catalunya, sinó a tota la península ibèrica. Per què és únic? Doncs perquè és la primera experiència de reconstructiva d'un jaciment arqueològic a la península ibèrica. Què vol dir això? Doncs bé, és un jaciment de l'època dels ibers, a la protohistòria, és a dir, d'abans de cronologies abans de la nostra era, o abans de Crist, com vulgueu, i abans de la romanització, i com a molts altres que podem trobar per tota Catalunya, però la particularitat que té la Ciutadella de Calafell és que des de l'any 92 s'hi va fer un projecte de reconstrucció amb tècniques d'arqueologia experimental. És a dir, el que s'ha fet a la Ciutadella, el que pot trobar un visitant a la Ciutadella, és una reconstrucció hipotètica de com creuen els arqueòlegs, en aquest cas de la Universitat de Barcelona, que va ser qui va fer el projecte, podem trobar una reconstrucció de com seria un poblat iber, un poblat de l'edat de ferro, reconstruït a partir de les restes originals. És a dir, el que trobareu és, es marca amb una línia vermella que delimita el que és original, els murs que van trobar de fa més de 2.000 anys, i la reconstrucció que s'ha fet i es continua fent com a part del projecte experimental, doncs, a data d'avui. És a dir, el visitant el que trobarà és, bueno, un jaciment reconstruït per explicar qui eren els ibers, com vivien i com, sobretot, com construïen els seus poblats en aquesta part de la península.
Doncs ja tenim aquest punt que no podem deixar de veure de Calafell, la Ciutadella Ibèrica, però com deies, en tenim d'altres.
Sí, després amb un altre ordre tenim el Castell de la Santa Creu, que bé, com sabem, doncs Catalunya és una terra de castells, n'hi ha moltíssims, però bé, el de Calafell doncs és una mica el monument simbòlic potser el més emblemàtic del poble de Calafell, no? És una mica la imatge del poble de Calafell, i és una mica el castell, és un castell medieval, d'acord, documentat ja al segle XI, una mica amb el que es forma el poble de Calafell. No? És un castell que té la particularitat també de ser un dels castells romànics situats més al sud de Catalunya, i encara doncs, molt a tocar a la platja, el qual és bastant no és habitual. I després també, bé, dins d'aquest castell trobem una església romànica amb trets típics del romànic, amb encara que es poden veure restes de pintures del romànic. Llavors és una de les visites, un must, no?, de visitar a Calafell, perquè és el monument més emblemàtic, el que es veu tot arreu i un dels més visitats.
Mm-hmm. Doncs ja tenim dos punts. També ens parlaves del museu, que sens dubte segurament serà un altre punt que hem de visitar.
Sí, després hi ha, a part dels jaciments, bueno, un castell, lògicament, doncs bé, tenim dos petits museus a la part baixa, el barri marítim de Calafell, d'acord, que és on es concentra ara tota la majoria del turisme, quan la gent ve a Calafell, doncs el cap de setmana, temporada alta, doncs a la part baixa tenim dos petits museus, val? Un és el Museu Casa Barral, és una antiga botiga de pescadors, una d'aquestes construccions tradicionals de quan Calafell era un poble de pescadors, i té la particularitat que bé, va pertànyer a Carlos Barral de Gesta, doncs, editor, més conegut com a editor, a Sergi Barral, i també com a poeta i escriptor. No? Doncs, és una petita casa on el visitant doncs, pot veure una mica com, bueno, a part de la part arquitectònica, doncs, ara han fet una nova museografia doncs, on expliquem, interpretem doncs, qui era en Barral i bueno, tota la gent que va passar a veure el Parc Calafell, no? Grans figures de la literatura, doncs, com el Jaime Gil de Viedma, el David Ferrater, el Juan Mercè, com, bueno, gent com Mario Vargas Llosa, el Gabriel García Márquez, Jorge Edwards i bé, moltes grans noms de literatura de la segona meitat del segle XX.
Doncs tenim tots aquests punts per visitar i també el museu, que sens dubte ens omplirà també d'història, d'aquest patrimoni i també de la història de Calafell i de Catalunya.
L'altre que em deixava era el Centre d'Interpretació de la Confraria, que és on expliquem doncs, una mica aquesta història. Està a la Casa Barral i pocs metres abans està el Centre d'Interpretació de la Confraria, on expliquem com era el Calafell dels pescadors.
Doncs un altre punt també que afegim a la llista i, sens dubte, feu activitats i també trobem rutes a peu per aquest patrimoni i per conèixer Calafell.
Sí, correcte. O sigui, a part de les visites i les activitats, tallers familiars o xerrades o reconstrucció històrica que fem en aquests espais o cadascun la seva part, doncs també fem, com dius, rutes del patrimoni, perquè el patrimoni de Calafell, aquests serien els quatre llocs principals que per visitar, però també hi ha una resta de patrimoni que donem a conèixer a través de rutes, com per exemple una que fem la setmana vinent, que és la ruta a la Cova Foradada. La Cova Foradada és un jaciment prehistòric, una cova que tenim aquí a les muntanyes de Calafell. Aquí també tenim una petita muntanya, d'acord, a prop del mar. Llavors aquí hi ha un jaciment arqueològic, que és la Cova Foradada, que també té la seva importància, i fem una ruta amb la gent, una caminada per la muntanya, per explicar doncs, el Calafell prehistòric. No? També fem rutes pel nucli de Segur de Calafell, entorn a l'ermita de Sant Miquel, rutes per explicar doncs, aquest Calafell literari de Carlos Barral, els escriptors que van passar per Calafell, rutes sobre el Calafell medieval, bé, una mica de tot.
Doncs convidem a tothom a visitar la vostra pàgina web per saber a quins dies feu aquestes rutes o per conèixer més a fons aquestes rutes a peu per descobrir Calafell.
Fantàstic.
Ens podries recordar el nom del web?
Sí, al web tota la informació sobre les activitats les podeu trobar al web calafellhistoric.org.
Per altra banda,
les xarxes socials de Calafell Històric, que també al Facebook, Twitter, Instagram, doncs també anem informant per allà.
Doncs, com dèiem, convidem a tothom a descobrir també aquest espai. Per altra banda, també teniu diversos projectes?
Sí, anem fent projectes també. Ara, per exemple, l'últim que s'està... estem acabant ara és la interpretació de la vila romana del Vilarenc. És una vila romana, d'acord, que bueno, portem temps treballant en un projecte d'interpretació i ara s'han instal·lat, doncs, a part de les visites guiades que fem de tant en tant, doncs, ara hem instal·lat una sèrie de mòduls d'interpretació perquè la gent pugui veure també de forma gràfica, de forma una informació molt, molt completa, doncs, bueno, aquest Calafell també té una vila romana destacada. Aquest és un dels projectes que estem treballant ara.
Doncs ja tenim un bon grapat de propostes per descobrir Calafell.
Sí, i tant. Si visiteu doncs, la pàgina o les xarxes socials, doncs veurem una mica tot el que fem.
Doncs moltes gràcies, Manel.
A vosaltres.
I una vegada més anem a descobrir com es viu aquest món camper. I ho farem amb l'Inés i en Jordi. Ells són Som Outdoors. Bon dia.
Bon dia.
Doncs primer de tot preguntar-vos com descriviu la vostra experiència amb la camper.
Doncs jo diria que és una bona experiència. La camper al final és un tipus de mobilitat, de viatge que et permet viatjar amb mascotes, et permet estar molt integrat en l'ecosistema i et permet moure't al teu ritme, amb la qual cosa sempre positiu. Altres aspectes no són tant, però sí que és cert que nosaltres vam iniciar-nos en aquest món per quedar-nos, amb la qual cosa estem encantats.
Quant temps fa que esteu viatjant?
Doncs mira, ens vam comprar la nostra camper el 2019, cap a final, és a dir, fa bastant poc, però teníem experiència prèvia. Vam estar de turisme a Islàndia amb aquest tipus de vehicle i viatjant, l'últim viatge doncs ja farà un any que estem viatjant a temps complet. Hem anat per Europa i ara mateix estem a Espanya, al sud.
De manera que no pareu. Qui dels dos va tenir la genial idea?
Bueno, va ser una mica entre els dos, estan un dia fent unes cerveses a casa, parlant, dient, mira, per què no agafem la camper i anem a fer la volta a Europa. I una mica així va començar i després de molts de temps de fer el planning i prendre decisions i fer algun que altre sacrifici, pues al final, mira, ho hem aconseguit i aquí som.
Jo, de fet, diria que la pandèmia ens va ajudar una mica perquè el 2020 vam poder estalviar tot el que necessitàvem per poder arrencar aquesta aventura i aquí estem.
Jordi, la Inés ens comentava que viatjant amb la furgoneta es sentia més integrada en el viatge. Tu també ho sents així?
Sí, totalment. Jo crec que quan vas en una camper o una autocaravana, tu arribes als llocs que normalment acabaràs sí o sí veient els llocs més com són. També és veritat que no vas tan de pressa com si vas en un hotel o en un altre tipus d'allotjament, i aquí t'hi pots estar. Pots arribar a un lloc i dir, mira, aquí m'estic bé, estarem una setmana, o m'estic molt bé i estarem tres setmanes, no? I aquesta llibertat et dona, pues això, l'oportunitat d'estar integrat molt en el lloc on estàs i conèixer-lo des d'una perspectiva molt diferent.
Ens ha parlat d'aquesta part bona, però també ens ha dit una que no ens ha acabat d'explicar que no és tan bona. De quina part parlaves, Inés?
Doncs sí que és veritat que aquest turisme al final és un turisme bastant noble. És un turisme on bàsicament el que busquem és poder estar en algun lloc que sigui agradable, poder aprofitar-lo, poder integrar-nos en el poble, ciutat o la naturalesa allà on estiguem aparcats. Però a nivell de lleis ens en trobem i cada cop més amb que hi ha moltes restriccions. No som benvinguts en alguns municipis, no som ben vistos en alguns paratges naturals, amb la qual cada cop està sent més difícil trobar el lloc on realment pots estar còmode sense ser prejutjat, no? I aquesta part és la que potser diríem tots dos que és més negativa, perquè òbviament cada cop som més en aquest món camper i cada cop hi ha menys espai per tothom, no? I si els municipis no obren una mica la mà, al final acabarà sent bastant desastre.
En un parc natural o en un parc nacional es pot arribar a entendre que hi hagin aquestes lleis per protegir els paratges, però com comentaves, hi ha poblacions potser que no hi som tan benvinguts. Us heu trobat amb alguna situació que dieu això ja no em convida a visitar aquesta població?
En moltes situacions d'aquestes, si et soc sincera. En temes de naturalesa, potser és un altre nivell, no? Sí que, com ben has dit, si hi ha un paratge que volen respectar i que volen protegir, entenc que hi hagi una restricció en tot, no? En la mobilitat, en l'estància, etc. però, per exemple, a nivell municipis, no, el concepte aparcar, que hauria de ser un concepte lliure per qualsevol, no ho és en alguns llocs, no? I, per exemple, aquí on estem ara mateix, a Cadis, és un exemple, i en certs municipis de la costa, com el Palmar, on no es permeten l'estacionament ni la pernocta de vehicles vivenda, i a Catalunya també ens trobem amb alguns exemples. La Costa Brava, per exemple, és una costa bastant complicada, i també la costa de Tarragona. Recordo que vam anar per la zona de l'Ametlla, te'n recordes, jo, Jordi, i en més d'una platja hi ha molt visible una senyal que ens diu que no són benvinguts, no només per pernoctar, tampoc per estacionar, no? Ni tan sols per passar el dia. I això dona una mica de pena, la veritat.
Hem de recordar també que per qualsevol turisme, sempre deixant de banda i deixant clar que són dues situacions molt diferents, una un parc natural, un parc nacional, que una població que qualsevol turisme pot aparcar a qualsevol municipi, de totes maneres. Com deies, hi ha aquesta part més dolenta que a vegades no convida a viatjar aquestes poblacions quan entrem a la població directament i ja ens trobem una senyal que diu està prohibit aparcar, aquí està prohibit pernoctar, tot i que hi ha altres municipis que també avui en dia s'estan apuntant, estan veient que és una nova forma de turisme i també estan habilitant àrees. Propostes com aquestes les veieu efectives en poblacions?
Sí, sí, sí. I la veritat és que nosaltres i molta gent que coneixem que viatja com nosaltres, al final vas als llocs on s'hi pot estar bé, on estàs còmode i on ens volen, com diem nosaltres, no? Perquè si tu arribes a una població i ets benvingut i ningú et diu res, t'hi pots estar el temps que sigui necessari per tu per fer turisme per allà i per conèixer, no? Però ràpidament, quan arribes a un lloc en el que estàs incòmode i et dona la sensació que et volen fer fora i que no volen que estiguis allà perquè ets un problema, ni t'atures, no? Passes de llarg i vinga, anem a proper lloc.
I sí que és veritat que han crescut també els municipis que afavoreixen això i que estan fent àrees perquè ens hi puguem trobar de forma còmoda. Vull dir, algunes àrees, a més, molt, molt maques, molt ben ubicades, amb una ubicació que realment és excel·lent. Però sí, així com a la costa potser hi ha més restricció, sí que és veritat que altres municipis estan apostant també per aquest tipus de turisme. Sí, sí.
Passant a la part positiva, recordeu alguna àrea d'estacionament d'autocaravanes que la recordeu amb especial interès, carinyo o apreci?
Doncs jo et diria, potser ens trobem molt bé en tot el que és el Delta de l'Ebre. Allà n'hi ha un parell d'àrees que estan molt bé. Fins i tot hi ha espai per autocaravanes i per campers a les platges, en una d'elles, concretament, on es pot practicar esports aquàtics, etc. Allà no es pot pernoctar, però sí que es pot estacionar i fins i tot ens podem sentir molt còmodes a l'hora d'estar allà tot el dia amb les cadires, etc. I també potser perquè li tenim un carinyo especial, jo et diria, a l'àrea d'Aitona. Allà va ser on vam anar abans de que ens tanquessin en el confinament. I la veritat és que vam estar molt bé, la gent era molt amable. Vam anar, òbviament, per poder veure els presseguers, no? I la gent estava molt contenta de que poguéssim fomentar aquell tipus de turisme. I la recordem amb carinyo, jo diria, oi?
I tu, Jordi, també et quedaries amb aquestes àrees?
Sí, jo potser afegiria les estacions d'esquí. I crec que les estacions d'esquí són llocs on s'hi pot estar, si gairebé no, normalment no tenen serveis, pots estar allà, pots passar una nit tranquil·la i pots anar tant a l'hivern com a l'estiu a fer senderisme, a passar-ho, bueno, a passar molt bé un bon cap de setmana i estar en un lloc on ningú et dirà res, et deixaran estar tranquil i et deixaran gaudir de la muntanya.
Així canviant una mica de tema i trencant esquemes, què és això de romper la línia?
Doncs mira, és un podcast que ho va crear una companya, una molt bona amiga, que es diu Laura, i que nosaltres vam poder també participar aportant 5 episodis. I és, diguem-ne, un homenatge a totes aquestes persones que s'atreveixen a fer alguna cosa diferent, a trencar els esquemes, a sortir-se'n una mica del patró que està preestablert. I és un podcast molt maco, on s'entrevista aquests valents que trenquen la línia.
Doncs també convidem a tothom a escoltar-vos en aquests 5 capítols. Si us segueixen per Instagram amb Som Outdoors, us trobaran allà i també trobaran aquest enllaç per poder escoltar-vos. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, per descriure-nos la vostra experiència amb camper.
Moltíssimes gràcies a tu i a seguir descobrint i a seguir fent carretera.
Moltes gràcies.
Elles van amb camper.
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.